Tot està escrit, i de fa temps. Fins i tot allò que acaba de passar, o que s'acaba de dir, o de no dir ni de passar. Com, que no us ho creieu? Colla d'incrèdul. Escolteu bé com ens il·lumina ara mateix el ministre d'Afers Filosòfics de l'Estat de Gràcia, Bernat de Déu.
Doncs el Bernat de Déu no ens vol parlar de poesia, ni de mentides, ni de Manel Valls, perquè ja està, ja aquest tema ja l'hem tancat, sinó del comunicat d'ETA. El comunicat d'ETA demanant parcialment perdó a les víctimes i lamentant-se pel dany causat. Ens ha regalat el tema d'avui, te l'ha regalat. Exacte. Perquè vols parlar del perdó una mica.
És un tema molt interessant perquè ens porta a moltes connotacions o molts problemes ètico-morals, però també a qüestions polítiques que estan d'actualitat, com ara feia referència al comunicat d'ETA, en el qual d'aquella manera es demana perdó a algunes de les víctimes, no a les víctimes que formaven part dels cossos de seguretat de l'Estat, però també és un tema que té molta relació amb l'indult. S'ha dit moltes vegades des de la campanya del 21 de desembre, Miquel Iceta va parlar de possibles indults als presos polítics, ell no ho va dir així, però l'Estat, per dir-ho ràpid i malament, també té l'opció de perdonar a unes persones que en teoria han fet alguna cosa que va contra ell. Per tant, l'actualitat ens ho ha posat...
Abans d'entrar en la filosofia, tinc una pregunta per tu. Tu creus que, evidentment, l'Estat i el govern que hi ha ara ha dit que aquestes disculpes, un, arriben tard, i dos, estan mal fetes, i no canviarà res, ni hi haurà moneda de canvi. Si ETA, en lloc de demanar perdó parcial a algunes de les víctimes, l'hagués demanat a tothom i de manera genuflexionada, hagués canviat alguna cosa?
Crec que tampoc, perquè han donat tant la matraca i han estat tan bèsties amb aquest tema. De fet, jo crec, amb tots els respectes, ho dic per les víctimes, que hi ha molts polítics que l'enyoraran, aquest problema, perquè els hi salvava moltes altres qüestions.
Vols dir que l'enyoraran? Hi ha gent que l'estan jutjant per terrorisme?
Bueno, que... Fixa't si l'enyoren, que han traslladat, n'hem parlat moltíssimes vegades, el tema del terrorisme a formes de violència, o, diríem, de coerció, fins i tot, o fins i tot de protesta ciutadana, que, evidentment, res no tenen a veure amb el terrorisme. Però bé, en qualsevol cas, això que l'Estat regali o otorgui el perdó, o que nosaltres ens donem perdó entre nosaltres, és un tema molt, molt fascinant, perquè, en certa manera, aquests dies que parlem tant de jutges, ens situa nosaltres mateixos com a jutges. És a dir, davant d'algú que se'ns ha, o considerem que ens ha fet una ofensa, i prèvia petició, ens dona l'oportunitat, per dir-ho així, de judicar. Perdó.
Vinga, doncs, entrem amb el perdó i amb la filosofia, Bernat. Per on hi entrem?
Aviam. Primer comencem a veure, que, com sempre intento fer la secció, què pensem quan pensem en el perdó, no? Clar, sabem que és una noció molt curiosa perquè té diferents graus, no és el mateix perdonar, jo què sé, una topada pel carrer, un accident, que perdonar, ja que parlem d'ETA, que t'hagi mort un fill, doncs apel·lant a motius polítics, per lícits que siguin, no? Com us deia, és un tema apassionant perquè el perdó, per dir-ho així, posa la nostra mateixa ètica entre parèntesi. És un moment on posem la nostra moral en guaret, per dir-ho així, per reconsiderar un mal que se'ns ha fet. El qual vol dir que la ètica, per nosaltres, sempre té un estat d'excepció, que és aquell moment...
Bona. Aquesta frase és teva?
Sí.
Uau.
Vaja, suposo que algú l'ha dit abans.
Ens ha agradat.
Llavors... Una altra cosa
has
molt...
Has trigat 8 mesos, però, hòstia, sí, una frase bona, eh?
Sí, ara hora.
Hòstia, molt bé, molt bé.
Has d'esperar 8 mesos més.
Clar, sí. Exacte. Llars, no
la temporada que ve, ja.
Com a mínim. Bueno, si seguim.
Sí, home, i tant.
Sí que seguim, no?
Sí.
Llavors...
O saps alguna cosa que no...
Què saps?
No. No, gràcies a Déu no sé res.
Molt bé.
O cada vegada menys. Llavors, a diferència d'altres cultures, el perdó és segurament la idea més constitutiva d'allò que anomenem cultura occidental. A Orient, per exemple, tenen una noció molt diferent, que és la noció del karma. Quan hi ha una ofensa o un desajust social, sí. La cultura occidental diu que aquest desajust o aquesta violència o aquest greuge està equilibrat en un altre estadi de la vida o del cosmos que no és el nostre, és a dir, en una altra vida. Però a Occident no, hi ha la noció que els mals que ens són infringits, per dir-ho així, s'han d'ajustar, no pas d'oblidar, que és una de les grans qüestions. Si el perdó és més o menys igual que l'oblit. No?
Això vol dir que aquí, a Occident, per molt religiós que siguis, no t'acabes de refiar que hi hagi una altra vida. No? Dius, solucionem-ho aquí,
exacte.
No fos cas.
Clar, això...
Hi ha com una malfiança.
Tot i que hi hagi una malfiança, clar, això té uns orígens filosòfics molt clars, concretament en molts dels passatges de la Bíblia, però més que... hi ha moltíssims, evidentment, però més en concret en un molt conegut passatge de la Bíblia, que és el verset 18-21 de l'Evangeli de Mateu. Hi ha un un verset que es diu justament així, diu, perdó per les ofenses. I està parlant a l'evangelista i diu, aleshores Pere li digué, està adreçant-se a Jesús, evidentment, diu, senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? I pregunta Pere, diu, fins a 7 vegades? I Jesús li contesta en un dels versets més famosos de la Bíblia, no et dic fins a 7 vegades, sinó fins a 70 vegades 7. És a dir, que l'ha de perdonar sempre.
Jo em pregunto com es devia desinflar, no, Pere, en aquest moment.
Sí,
diu,
és a dir,
jo havia posat 7, no, com a límit, jo crec que aquí puc arribar, però no, 70 vegades 7.
Exacte, vinga, i a més, vinga, Jesús després explica una rondalla on hi ha un industrial que perdona, és a dir, que és perdonat per Déu, i que ai, carai, la veu com la tingui, que després no perdona un subordinat seu. I Jesús s'emprenya molt perquè diu que el perdó s'ha de fer sempre entre tots. I aquesta noció bíblica del perdó es repeteix durant tota la filosofia medieval, que és un període tremendament bèstia, i ho podem resumir en dues cites que expressen això, aquesta ensenyant, aquest ensenyament bíblic. El primer és de Sant Agustí, els seus comentaris dels evangelis. Sant Agustí diu, qui no perdona a qui demana perdó avergonyit del seu pecat i no el perdona de cor, no esperi de cap manera que Déu li perdoni els seus pecats.
No ho feia fàcil, eh, Sant Agustí?
No
ho
feia fàcil. Però,
si jo
li dic això al meu fill i es fot una mica un embolic, no, quan es baralla amb un amic seu.
La idea de Sant Agustí per Adamis és, si tu no perdones, clar, i per tant no ets generós, sí, amb qui t'ha fet mal, Déu tampoc et perdonarà, val, per home, molt bo que siguis.
Ara, hòstia,
jo t'ho passo pel colador.
Ets millor que Sant Agustí, tio, com mola.
No, soc diferent. I Sant Tomàs, en un text molt bonic que es diu sobre la caritat, diu el mateix. Diu, aconseguirem que Déu sàpiga dir a nosaltres si nosaltres ens esforcem per atreure els enemics, aquesta idea de que hem de perdonar els enemics, prenent la iniciativa a l'hora de perdonar-los. Amb la mateixa mesura que mesureu, sereu mesurats. És a dir, aquesta forma de pensar té, diguéssim, moltes idees que se'n deriven. El més important és que l'acte de perdonar és allò que ens aproxima més a Déu. És això que diuen els teòlegs, això és molt important. Com que som un producte fet a la seva semblança, tot i que no tinguem els seus poders, sí que tenim l'opció de ser magnànims com Déu, és a dir, de perdonar el mal.
I jo no sé, perquè sóc zero religiós, però la idea de, com si diguéssim, deies tu, fer un estat d'excepció, ja no sé si a la ètica, però sí a les baixes passions, és a dir, aturar les ganes de la venjança, per exemple, i dir, perdono, home, et fa sentir molt bé. No sé si és Déu això o no, però et fa sentir molt bé.
Aquí entrarem en una discussió curiosa, que quan parlem d'un filòsof molt important que es diu Derrida, és si en el fons perdonem per sentir-nos bé.
D'acord.
Si no hi ha una mica
molt
de cinisme.
Molt interessant.
Llavors, segona conseqüència del que us deia, i és que d'aquestes cites, i és que el perdó és una qüestió, per dir un pedant, d'equivalència moral. És a dir, no només hem de perdonar per garantir la pau social, perquè és que si no ens perdonéssim, com tu deies, sorgirien els ànims de revenja, les lluites, el ressentiment, sinó sobretot perquè tard o d'hora nosaltres també demanarem perdó.
Perdona les carícies, perdona els petons.
Però poden sorgir problemes aquí.
Aquí sempre. La filosofia, més que solucions, dona problemes. Per cert, una abraçada a l'Arnau Tordera i als Obeses,
sí, home,
que són
gran,
els autors d'aquest perdonen preciós. La majoria de teòlegs cristians, penseu que estem parlant d'autors diferentíssims, però diuen una cosa important, que l'equivocar-se, primera, que l'equivocar-se i el sentir vergonya, per dir-ho així, forma part de la nostra llibertat. És a dir, que nosaltres, en el fons, a diferència de Déu, som lliures perquè pequem. És a dir, només som conscients de la nostra llibertat en l'error, és a dir, quan demanem perdó, i nosaltres també quan perdonem. Per tant, és un doble moviment. I el que us deia abans, no, amb allò de l'estat d'excepció ètic, que la nostra ètica, això és una idea importantíssima, pot posar-se en suspens. És a dir, el perdó posa, per dir-ho així, entre parèntesi, la nostra moral, un mal concret i l'esmena. És, per dir-ho així, com fer un viatge en el temps, perdonar. Si t'hi fixes, perdonar és anar enrere...
Sí, en aquell moment...
I una cosa que ha passat...
De la bronca...
Una cosa que ha passat és borrar-la. Clar, això, per això ens fa igual a Déus. Perquè estem viatjant en el temps. Clar, això pot semblar molt abstracte, però no ho és. Quan perdonem, no oblidem, de fet, o oblidem en certa manera, sinó que situem el mal moral com una cosa necessària i a imatge de Déu, ens imposem la tasca de seguir endavant, i aquesta és una de les claus del perdó, com si allò que ha passat no hagués passat.
I a més et diré una cosa, quan tu estàs molt enfadat amb una persona, el deshumanitzes. Passa de ser una persona a ser odiós i aniquilable, com si diguéssim. I en canvi, quan el perdones, l'humanitzes un altre cop.
Exacte, exacte. Això, per exemple, i a més això té un corol·lari a nivell individual, però també té conseqüències a nivell polític. Quan els estats promouen l'indult, el que estan dient, li diuen a la gent, que tot i que una certa gent o un criminal hagi fet un mal, col·lectivament ens imposarem la ficció, si més no en termes legals, que això no ha passat.
Uh-huh.
És a dir, podem recordar-ho, però farem un com si aquest assassinat, aquest atemptat, aquest cop d'estat que diuen ara, parlant de lo nostre, sí, per dir-ho així, doncs no hagués passat. I seguirem endavant. Perquè l'acte de perdonar, pensen els estats, si els estats poguessin parlar, ens estalviaria mals pitjors, com per exemple, deies abans, no? El sentiment de venjança, la temptació de castigar en excés, tot això en teoria, eh? Perquè últimament els estats li estan agafant el gust i renyint amb això de castigar.
En canvi, el papa està en una fase molt de demanar perdó.
Bingo. Bingo. I no només el papa, sinó que, en certa manera, s'ha posat de moda que els estats i els presidents demanin perdó, que és un acte surrealista, per coses que van passar en el passat que no són responsabilitat d'ells.
Sí.
Per exemple...
Trudeau també no para de demanar perdó. Exacte. Per coses anteriors.
Sí, sí, sí.
És no parar.
És una autèntica febre. Llavors, fins i tot fixeu-vos que una persona que ho va fer molt va ser l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, que fins i tot va fer una gira que se la va anomenar l'Apology Tour, és a dir, el viatge del
perdó. Els yanquis són molt yanquis, eh?
I va fer... Sí, clar.
Però és molt ja sense tapar-ho, no? Apology Tour.
És com el Blonde Ambition Tour de la Madonna.
Sí, 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 igual.
Apology Tour. Doncs l'antic president dels Estats Units va anar a Hiroshima, si recordeu, i va fer aquestes declaracions.
Why do we come to this place? To Hiroshima. We come to ponder a terrible force unleashed in a not so distant past.
És un discurs que va ser molt famós perquè Obama, tot i que va dir que va haver-hi a Hiroshima molt dolor, que va ser, no va dir que va ser un error, ni va demanar perdó, perquè hi ha una tradició...
Home, perquè deixem llegir literalment, diu, hem vingut a Hiroshima a reflexionar sobre la terrible força desfermada en un passat no gaire llunyà. Home, com si fos en genèric.
Exacte.
I, home, vau ser vosaltres, eh?
Vau ser, però fixa't que...
Però no ho diu, això. Els Apology Tour Light.
Exacte. Aquesta va ser la conya.
La demo.
Fixa't que als Estats Units hi ha una tradició que raríssimes vegades es trenca. Que és que els presidents mai no critiquen expresidents.
Ah.
Llavors, qui va tirar les bombes? Eisenhower. I mai veuràs un president criticar a un expresident, però mai no va arribar a demanar perdó. Reflexionant sobre aquest tema, sobretot del perdó col·lectiu, a més, és molt, quan passen aquestes coses és molt ridícul, perquè tu estàs demanant, o el president, en nom d'un país, està demanant perdó en nom d'una cosa que ell no ha fet.
Sí.
És a dir, s'està posant, és a dir, està en el fons dient, us demano perdó perquè qui us va fer un mal no us va demanar perdó.
I a més, si jo hagués estat allà, jo no ho hagués fet perquè sóc més guapo que ell.
Evidentment, que Internos Barack ho haguessis fet.
Fa tota la pinta.
Llavors, hi ha un filòsof francès molt important que va tractar el tema del perdó, el Jacques Derrida, que deia que en el fons, en aquesta estratègia del perdó col·lectiu, sempre hi ha una estratègia política que en el fons l'aniquila, el perdó. Diu, sempre hi ha una estratègia o càlcul polític en aquest gest aparentment generós d'aquell qui ofereix reconciliació o amnistia. Diu Derrida, això no té res a veure realment amb l'acció de perdonar, que mai no hauria de ser una simple teràpia de la reconciliació, diu Derrida. És un dels grans escriptors de la història de la filosofia. Què està dient Derrida? Que escolta, que en el fons el que esteu fent internos és fer el paperina, perquè el que esteu intentant és, sota l'excusa d'aquest perdó, doncs, colar-nos un intercanvi comercial entre Japó i Estats Units, la pau mundial, el desarmament...
És que això és difícil d'entendre a vegades a nivell adults i a nivell política internacional. Si tu penses en nens, és fàcil. És a dir, dos nens que s'emprenyen, per exemple, un li acaba demanant perdó a l'altre perquè és que vol seguir jugant amb aquell altre nen i que li deixi la pilota. Bé. O que després ells dos puguin anar a X lloc junts.
Això
és política, també, és estratègia.
Home, i tant, això Derrida té una expressió molt bona en aquest mateix assaig. Diu, si jo sóc conscient que perdono mentre ho faig, si no només em reconec a mi en l'acte de perdonar, sinó que espero que l'altre m'ho agraeixi, que és aquesta idea diguéssim, de la magnanimitat, diu, inscric el perdó en una, m'agrada molt l'expressió, economia de l'intercanvi.
Uh-huh.
Procedint així, diu Derrida, a l'anihilació del perdó. És a dir, que al final el perdó no té sentit, perquè jo l'únic que vull, és l'exemple que te posaves dels nens, jo vull que els papis no s'enfadin i que, diguéssim, que per berenar em toqui el gelat, per dir-ho així. Per tant, l'únic que estic fent és una comèdia. I en aquest mateix assaig, diu que Derrida acaba dient una cosa molt curiosa quan parlem del perdó i de l'oblit, no? Sempre en converses de cafè diem, és igual perdonar o oblidar, què es pot perdonar, quins graus es pot perdonar. Derrida acaba dient que el perdó és un fenomen, en el fons, tan inexistent que en el fons només val quan podem perdonar l'imperdonable.
Bo.
És a dir,
Bo.
Que en el fons Derrida refereix allò que la religió anomenava pecat mortal, que era de les poques coses que no es podia perdonar. Llavors Derrida diu, no,
al revés,
si el perdó és justament això, és a dir, és quan el crim és tan fastigós com l'Holocaust, com un assassinat, com una violació, etc, etc, és quan arribem al moll de l'os d'aquesta acció tan bèstia, a partir de la qual quasi perdonar vol dir que t'esborres tu mateix, que podem demanar perdó. I que, és a dir, que el perdó està complet. I, per tant, diu Derrida d'una manera molt exagerada, però que ens serveix per discriminar el que és perdó i el que és filfa i tonteria moral, el perdó només s'aconsegueix quan perdones allò que no es pot perdonar.
Sí, senyor Bernat, adéu, un aplaudiment per ell. Moltes gràcies un dia més a aquesta lliçó de filosofia que a mi m'ha agradat molt. No sé si avui una de les persones que ens acompanya a aquest estudi, que es diu Chloe... Chloe, parla, pots parlar amb el micròfon? Com et dius, Chloe? Com
em dic Chloe.
Perfecte, ara em queda claríssim.
Dius, quan... com et dius, Chloe?
Correcte, el Caballo Blanco de Santiago. Quants anys tens, Chloe?
7.
T'ha agradat el que explicava el Bernat de Déu?
Sí.
Has entès alguna cosa?
Molt.
Perfecte.
Mira.
Doncs ja està.
Bravo.
Ja podem anar a publicitat. Gràcies.
És un mèrit, no li passa a tota l'audiència.
Vinga, som-hi. Estat de Gràcia.